A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Al Llegir per sentir, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, habitualment parlem amb un autor o autora d'un dels seus llibres, però avui parlarem amb els dos autors. També ho hem fet en alguna ocasió, que hem parlat amb, a vegades amb autors, perquè són llibres que s'han escrit amb quatre mans. Fins i tot recordo la setmana passada que parlàvem d'un llibre escrit a vuit mans. Parlàvem només amb dos de les autores d'aquest llibre. Però el que passa sovint és que parlem amb l'autor dels textos i l'autor de les il·lustracions, o l'autora dels textos i l'autora de les il·lustracions. En el cas del dia d'avui, ho farem també. Tenim al nostre costat el Gabriel García de Oro. Gabriel, benvingut.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i també parlarem amb la Purificació Hernández. Purificació, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me. Què tal?
Bé, bé. El que passa és que, diguéssim que l'excepcionalitat del cas d'avui, que no ens havia passat mai fins ara, és que esteu junts en el mateix lloc. Normalment parlem amb l'il·lustrador i l'il·lustradora, que està en un despatx, l'altre, l'autor, doncs, està en una altra zona, a vegades fins i tot en pobles diferents, però avui us tenim costat per costat, eh?
Sí, sí, així és. I no només al costat físicament, també, a més, som matrimoni, o sigui que, vaja, ja és una cosa internos total.
Més junts impossible, vaja. Molt bé, anem a parlar d'un llibre especial. Ja aviso els nostres oients que és un llibre especial. Està publicat també per Barca Nova, ja fa un parell de setmanes que repassem llibres editats per aquest segell, i el títol, Sent un contes emocionants, ens podia portar un cert equívoc. I per això li demano al Gabriel que ens l'especifiqui. Perquè, clar, si pensem només en aventures, en emoció d'aventures, aniríem equivocats, no?, amb aquest llibre?
Sí, aniríem una mica equivocats. De fet, és una mica un joc de paraules amb certa malícia, perquè, òbviament, són emocionants, però perquè cadascun dels contes, diguem-ne que tracta o contempla una emoció. Perquè, clar, això de... Escolta, això ha sigut molt emocionant. Però dius, quina emoció? L'avorriment, per exemple, és una emoció. Jo espero que no connectin amb l'emoció de l'avorriment, no? Llavors, des d'aquí és des d'on comencem a fer el llibre i des d'on, ok, els relats, els contes, són perfectes vehicles per connectar emocionalment amb els altres. I amb els nens encara més. Podem fer contes que puguin tractar i ajudar-los a navegar, a transitar les emocions, i d'aquí ve el títol de Sento un conte emocionants, perquè parlen, tracten i connecten amb moltes emocions dels nens, de les nenes i dels pares, les mares, els tiets, les tietes o de qui el vulgui agafar entre les mans.
Mm-hmm. Per tant, l'equívoc estaria en la paraula emocionants, no pas amb la paraula contes, perquè tots són contes, i tampoc amb el 101, perquè són literalment 101 contes, eh?
Sí, home, clar, al final tot títol tu saps molt bé que és una promesa i les promeses s'han de complir i són 101 i la veritat és que al principi dius, bueno, uau, n'he de fer 101, n'he d'escriure 101, però la veritat és que després entres en el joc i acabes dient, vaja, ja se m'ha acabat, ara em faria una dotzena més, però sí, són 101 i hi ha tot un viatge emocional bastant interessant. Emocional no només des del text, des de la narrativa, també des de la pròpia visualització d'aquests contes, que aquí la part d'il·lustració també pesa molt.
Ara aquí anava a entrar jo, dic, no vull sembrar una llavor de discòrdia entre la parella, però Purificació, clar, se li podia haver acudit sent altres històries, evidentment, però podria haver fet un llibre amb 10 contes només, eh? Però amb tu et va buscar feina per un tub, per dir-ho d'una manera, perquè tots els contes tenen protagonistes i temàtiques diferents i, per tant, a cadascun li has hagut de trobar una il·lustració.
Sí, exacte, em va tenir en forma, eh? Aquest llibre m'ha suposat un repte i sí, sento una il·lustració buscant protagonistes, escenaris i, sento un conte, sento una il·lustració plena de... No sé quants personatges diuen a bé, perquè si has fet un conte, no m'he posat a contar-los, però molts, moltíssims.
Molt sovint són personatges humans, nens o persones, però també hi ha protagonistes del món dels animals, perquè no podia ser d'altra manera si parlem de contes infantils, en aquest cas,
Sí, 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 sí que hi ha molts personatges animals que, a més, donen un altre caràcter, i a mi em diverteix moltíssim dibuixar animals, o sigui que em permet també mostrar altres aspectes que són molt humans, per això.
I robots, també hi ha robots, no?
Sí, robots que ploren.
I zombis, eh?
I zombis, sí, m'encanten els zombis.
Però parlava justament amb la purificació d'això, de la humanització dels animals, que és un clàssic, i vaja, de sempre hem sentit explicar contes on algun animal pren aquest protagonisme més humà, no? Però a l'hora de la il·lustració, a vegades, aquí pot comportar una certa dificultat, no? Potser per això ens deies que a tu que t'havia agradat, perquè també la dificultat comporta un cert joc i un cert interès.
Sí, la dificultat al final el que fa és que et mantinguis molt en forma. Llavors, tota aquesta força de trobar el dia següent un altre personatge nou, cada dia t'has de confrontar amb una història diferent, et manté amb el múscul molt fort. Si és que parlem de múscul, no sé, la creativitat molt, molt, molt treballada. Llavors, amb aquest títol, a part de que m'ho he passat molt bé, sento que he trobat diferents solucions per cada conte, i això és fantàstic.
A banda dels contes, el que sí, hi ha una primera introducció que, de fet, d'alguna manera m'enllevaré del mateix llibre per fer-vos les preguntes, perquè està presentada amb uns interrogants que ens explicaran una mica més amb més detall quina ha estat la vostra intenció amb aquest llibre, no? En aquest cas, en primer lloc, una de les preguntes que plantegeu en aquesta introducció és: què és la flor de les emocions? Que, per cert, també està aquí dibuixada, i ens, el dibuix ens permet també una mica entendre-la més, no?
Sí, aviam, aquí és una petita introducció, mai millor dit, o unes normes suggerides d'ús pel propi llibre. Perquè, aviam, jo fa un temps ja em vaig certificar en coaching, tot això ja ve... Aquí hi ha dos mons que col·lisionen, no? I sobre la consciència emocional i sobre quins són els models emocionals. N'hi ha un aquí, que és la roda de les emocions de Plushnik, i l'explico molt senzilla perquè així els educadors, pares, mares, puguin entendre de què parlem quan parlem, de, per exemple, de l'emoció d'estar trist o de l'alegria. Perquè el bo d'això és que cada emoció ens explica coses del món. Per tant, podem explicar-nos fins i tot el conte d'una manera o d'una altra i treballar-lo o no, perquè, òbviament, com són contes, ens estan convidant a la fantasia, i això mai ho hem d'oblidar. Però podem també fer aquesta feina d'emocions, de dir, val, tu et sents trist, quin tipus d'emocions has sentit aquí tu al escoltar aquest conte, i el nen pot dir, pues, o la nena pot dir, pues, mira, l'avorriment, com he dit abans, o no, certa por, que també t'explica coses molt importants, o alegria, o tristor, o indignació, quan en el robot del que feia referència abans de la purificació, pues deia, ai, hi ha un robot que plora perquè li fan un suman certes coses dolentes, val? Pues pot sentir indignació. Bueno, i aquí expliquem, des del model de Plushnik, res, quatre o cinc coses que t'ajudaran com a brúixola a navegar per aquest conte.
Clar, aquestes emocions també es traslladen en la il·lustració, no?, purificació, perquè si parlem de alegria és una cosa, si parlem de ràbia és una altra. Aquí també hi ha com transmetre aquestes emocions a través de la imatge que tu has donat als personatges, no?
Exacte. Jo he buscat una relació entre els colors, com vibren entre ells, per mostrar tota la gamma d'emocions que m'han hagut anant apareguent al llarg dels contes, i n'hi ha contes molt lluminosos, altres que són més foscos, més recollits, I més que un color en concret per vincular-lo amb una emoció, el que he buscat és la relació que hi ha entre els colors, com funcionen, com vibren entre ells.
Uh-huh. Són 101 contes, això ja ho hem dit, queda clar, al voltant d'unes 200 i escaig pàgines de llibre, però també cal dir-ho que no tenim per què, fins i tot no tenim per què llegir-los cronològicament. És a dir, no cal que llegim el primer, després el segon, després el tercer. Podem saltar d'un a l'altre quan vulguem, no? I tampoc no tenim per què llegir-los tots d'una tirada. És a dir, podem llegir-los un dia uns quants, passar unes setmanes i llegir-ne uns altres. Perquè els contes estan tancats en si mateixos, no, Gabriel?
Sí, aquí, mira, el que... Ara et confessaré una cosa, vale? Nosaltres, com a família, tenim un nen que es diu Mauro, té 9 anys, de fet ara farà 10. I ens agrada molt una cosa, que és, després de sopar, el dia certament especial, si intentem que ho siguin molt especials, obrir una caixa de bombons, no?, i cadascú en tria un. Val? Que els bombons tenen una cosa, Forrest Gump ja ens va explicar moltes coses dels bombons, però els bombons tenen una cosa, no cal que te'ls mengis ni per ordre ni tots de cop, perquè potser t'embafes una mica. Val? Això actua una mica igual amb aquella actitud tan infantil de... Vaig obrir el llibre, aviam en quin conte caic. Ai, aquest que no he llegit. I anar descobrint i anar saborejant-los. De fet, jo diria que la meva intenció a l'escriure és més que l'obrin com una capsa de bombons, en trin un, dos, vinga, si és dissabte, tres, però prou, que si no farà mal la panxa. I bueno, reflexionin, t'impactin, busquis coses que no potser agafar i llegir-te'l un de cops que pots acabar. Bueno, no sé, que si hi ha algú que ho fa, fantàstic, però que no és tant l'intenció com això. Una mica gourmet, saps què et vull dir? No és una tauleta de xocolata, sinó és més bombonet, saps?
Uh-huh. Clar, i a més, a l'índex, a part del títol del conte, també s'acompanya d'un parell o tres d'aquestes emocions que explica el conte, que conté el conte. Amb la qual cosa també entenc que potser aquí hi ha més des d'una perspectiva dels pares, que no tant dels nanos, ens pot interessar a vegades buscar el determinat conte que tracta d'una d'aquestes emocions, perquè ha passat alguna cosa aquell dia amb el nostre fill o filla, o amb els nostres menors, si són els avis, per exemple, o els tiets i les tietes, ha passat alguna cosa en els que ens interessaria parlar-ne o que llegissin aquell conte per parlar-ne, no?
Sí, mira, aquí he rebut feedbacks molt interessants de gent, de lectors i de lectores, de mares, fins i tot recordo un que em deia, mira, va passar això i vam agafar aquest conte, crec que era el dels tres porquets ciclistes, ara ho cito de memòria, i com els va ajudar a, des de la fantasia, connectar amb una realitat interior del nen, en aquest cas és un nen, i que el va ajudar amb aquella situació que estava passant. El que dius és absolutament cert. És cert també que és una proposta, és a dir, tot conte, qualsevol conte, és un viatge emocional. Comences amb una emoció i vas transitant per un arc narratiu emocional també, no? I aquest és des d'on jo els he escrit. Això no vol dir que un altre nen, una altra mare pugui trobar, mira, doncs jo també a més trobo aquesta emoció, o jo a més també connecto amb aquesta emoció, ok? Pues bé està, no és que sigui correcte o incorrecte, però aquí entren en joc, o a la configuració dels contes han entrat com a mínim en joc aquestes que jo he posat a l'índex.
Uh-huh. Si us sembla, podem fer un joc, ara que estem aquí per la ràdio, i a la ràdio sempre es poden fer tota mena de jocs. Si us sembla, fem un joc i triem cadascú dels tres un dels 101 contes? Us sembla bé?
Sí, i tant. Comences tu.
Va, sí, començo jo, perquè així de passada no m'aixafareu. Si l'he triat i resulta que volíeu triar aquell, no me l'aixafareu.
Seria mala pata, eh?
Mira, jo trio el de la caputxeta, que ara vaig a buscar-lo, està a la pàgina 76. A veure si el trobo.
Aviam.
Aquí. A mi aquest m'agrada especialment.
Veus? Ara te l'he aixafat jo amb tu.
Ah.
La caputxeta compassiva. Exacte. Justament perquè és... clar, utilitzeu a vegades personatges com els tres porquets d'abans o la caputxeta d'ara, que tots coneixem la història, no? Però en canvi doneu la volta i ens n'expliqueu una altra no només d'història, sinó també per treballar les emocions. I en aquest cas és el de la compassió i també la confiança en si mateix, no? Que té la Caputxeta. Perquè al final la Caputxeta el que fa en aquest conte és convidar el llop, li porta menjar i berenen junts, el convida. La veritat és que m'ha semblat prou interessant aquesta girada de truita que heu fet, aquesta volta que li heu donat a la història, en aquest cas, d'una banda, i després també, clar, la il·lustració amb la que trobem el llop emocionat, no?, per aquest canvi de rols que li heu donat en aquesta història.
Home, t'imagina't que ets un llop, que estàs condemnat gairebé a ser dolent de la pel·lícula, quan només el llop, més o menys, el que fa és intentar menjar el que la naturalesa li dictamina, no? I ningú l'entén, i bueno, que es trobi a una Caputxeta amb prou confiança en ella mateixa, amb prou compassió, amb prou acceptació de l'altre com a legítim altre, i amb prou amor com per trobar potser una alternativa que no sigui on menges tu a mi o et mato jo a tu, no? I, hosti, això pot canviar el conte, no? I d'això també va. Això és una forma divertida, òbviament, que tampoc no es tracta de fer un sermó, val? Però amb cert joc, i els nens entren molt ràpid amb el joc, i amb certa broma, doncs també pots tractar aquests temes. I aquest conte a mi també m'agrada molt especialment. Mm-hmm. Crec que tu també, no? Purificació.
Sí, a més, per mi, una de les il·lustracions favorites del llibre, perquè d'alguna manera els llocs fan arribar una tendresa per això, perquè sempre són els dolents i sempre són els oblidats. Si teniu la portada al davant, veureu que hi ha un llop que té unes flors a les mans, per això, per donar-li una mica de treva al pobret llop dels contes.
Sí, sí.
Que sempre pateix tant.
En trieu algun altre, vosaltres, o què?
Sí, a mi m'agrada molt... A veure, que buscaré la pàgina. Sí... Per què plora un robot, que és el número 3 i està a la pàgina 18?
Uh-huh.
Abans us parlava d'aquest robot perquè a mi em va robar el cor, aquest personatge.
Sí, aquí les emocions que entren en joc, com diu l'índex, és el menyspreu, la tristesa i l'amor, no? Al final és un conte, ara em surt la vena del contacontes, no? De futurista, no? Un robot, diguem-ne, que rep una mica el bullying d'uns nens humans que li fan la guitza, que l'emprenyen, que es fiquen amb ell perquè és un robot, perquè tal, i de sobte, en un moment, es posa a plorar aquest robot. I els altres nens, com pot ser que et posis a plorar si ets un robot? Tu no tens sentiments, no? I el robot contesta, jo no en tinc, però vosaltres sí, que alguna entitat que té sentiments, faci això a un robot, en aquest cas, doncs això m'ha fet plorar. No? I això els deixa absolutament trasbalsats, els fa reflexionar i també els fa reflexionar nosaltres mateixos. No? No només per tractar malament les coses que no tenen ànima, sinó que nosaltres de vegades ens permetem tractar-nos malament a nosaltres mateixos i tractar malament als altres. No? I això ens hauria de fer plorar, reflexionar i, bueno, sí, i em consta que molts nens els fa reflexionar, també, això.
Mm-hmm. Mm-hmm. Gabriel, ara sí que et posem en el compromís de triar tu. Ja sabem que al pare de la criatura li costa més decidir-se per quin nen escollir primer, però quin triaries? No, no és que vulguem ressaltar-lo, senzillament perquè et porta un record en especial.
Doncs mira, a mi un que em porta un record molt especial és l'últim, el número 101. Per moltes coses. Primer perquè no sabia com concloure la col·lecció de 101 contes emocionats. I si bé, no, com has dit, no cal llegir-los cronològicament, no 1, 2, 3, 4, sí que és l'últim. I jo sé que molta gent agafa el primer i l'últim i se'ls mira. Per tant, hi ha una responsabilitat, no, allà. I vaig decidir acabar circularment fent aquest conte que es titula El jardí dels contes emocionants, que al principi el llibre tenia que titular així, El jardí dels 101 contes emocionants, d'aquí allò de la flor de les emocions. Al final, bueno, per qüestions de màrqueting, vam decidir aquest títol de 101 contes emocionants, però sí que vaig mantenir el títol en aquest conte. I, bueno, i va sobre la fantasia, sobre una reflexió també i un viatge que hem fet junts amb els contes, com hi ha un jardí on hi ha contes escrits i un nen intenta arrencar-los, no?, per endur-se'l, no?, perquè estan escrits sobre les fulles de les plantes o el que sigui, però no, la natura s'ha de deixar en pau. Els tresors que ens dona la natura s'han de deixar en pau. O sigui, de cas els copies, o sigui, de cas els memoritzes, però deixa la bellesa que pots trobar en una prada, no sigui, deixa-la allà per gaudir-la per sempre. Jo què sé, connecta molt amb un moment molt específic de posar punt final, no?, de dir, perquè aquest sí que va ser l'últim que vaig escriure. Altres no, el 32 no l'he escrit el 32, o el 40 no l'he escrit el 40, però el 100 el vaig escriure l'últim i va ser com concloure tot aquest viatge i tinc una aprecia especial.
Doncs la veritat és que és una bona conclusió pel llibre i també per l'entrevista, perquè ja l'hem de deixar aquí, doncs queda més temps. Avui parlant amb el Gabriel García de Oro i amb la Purificación Hernández. A tots dos, moltes gràcies per participar en el nostre programa.
A vosaltres per convidar-nos i per donar espai a la literatura infantil, que això és fantàstic.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i també enhorabona per aquesta història. 101 contes emocionants, editat per Barca Nova, ja ho sabeu. A tots plegats, hi tornem la propera setmana amb una altra entrevista en l'espai de la literatura infantil i juvenil. Adéu-siau.